El comerç de Sant Cugat sempre és notícia, però aquests dies ho és més perquè s'acosta una de les dates importants del comerç al centre de Sant Cugat, que és aquest Estocs de Fora que es fa al final de les temporades d'estiu i d'hivern. Jesús Carballo, bon dia.
Molt bon dia.
Ja tenim data.
Ja tenim data, és el 9 de febrer.
El 9 de febrer. Què n'espereu aquest any?
No sabem què esperem, perquè com que tot està canviant tant, les rebaixes estan anant, bueno, diguem que no massa bé, ja venim dels Black Fridays, ja venim d'ofertes de Nadal i una mica amb incertesa, no sabem què passarà.
Sí que és veritat que ara que ho dius això, de que venim de tants descomptes, que de fet jo mateix no sóc conscient de que estem en període de rebaixes. També sóc un mal comprador, eh? Jo no sóc el típic client que està molt enterat d'aquestes coses. Llavors, és cert que potser començar a parlar de rebaixes ja cada vegada és menys... menys encertat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, és que no hi ha període de rebaixes. Tu mateix has dit, estem en període de rebaixes. Les rebaixes ara, com que ja no, per llei, no hi ha un període, es poden fer durant tot l'any. Sempre ens trobem rebaixes, promocions, etc. O Black Fridays, o bueno, sempre campanyes d'aquestes que són de descompte. Així que el que és el consumidor està molt despistat, no sap ara quan pot comprar més econòmic o menys, i això afecta directament doncs, els resultats dels comerciants.
De fet, jo tinc la sensació de que gairebé tot el que he comprat aquest any estava rebaixat. Tot l'any, tot des del gener fins al desembre. Sempre hi ha un percentatge de descompte que si no sé què, no sé quantos. En tot cas, un any convuls, molt convuls pel comerç. Pot ser que estigui passant una de les èpoques més complicades dels últims anys. Quina és la sensació actual entre els comerciants? És a dir, com se senten?
D'una manera molt pessimista. Estan amb un pessimisme que ja ve de molt de temps, perquè no és ara, diguem, quan les coses no estan bé. Ja fa uns quants anys va començar amb la famosa crisi, després semblava que remuntava una mica, i realment el que ha passat és que no és una crisi, sinó que estem en un canvi de paradigma. Estan canviant molt les coses, el fenomen d'internet, els hàbits del consumidor. Abans tots compràvem perquè sí, sense necessitat. Tot això ara els consumidors ens ho estem pensant més a l'hora de comprar. És més responsable l'acte de compra, que nosaltres estem a favor també d'això. I la proliferació també de centres comercials ens està afectant. Doncs hi ha molts factors. I després també afecten i molt la part local, coses que estan passant a la ciutat i que en els moments en què estem doncs no vam gaire bé.
Ja en parlem més endavant de la situació del comerç. Parlem ara d'aquest Estocs de Fora. Com per si algú no sap el que és quan les botigues surten al carrer, doncs, a treure aquests estocs, com diu el nom, que han quedat pendents. És una bona oportunitat, en tot cas, per veure què hi ha, per sortir a passejar, si no plou, que... A vegades
passa.
Sí, hi ha certs actes en aquesta ciutat que tenen un cert magnetisme perquè plogui, i em sembla que l'Estocs de Fora és un d'ells.
Sí.
En tot cas, 9 de febrer, què hi trobarem en aquesta,
trobarem
fira?
Trobarem moltes promocions, aquells, diguem, com una... pensant com la part final de les rebaixes, tot i que no acabaran aquell dia, però sí que és veritat que moltes botigues ja s'ho prenen fent un esforç addicional a l'hora d'oferir preus més baixos.
Mm-hmm. Parlem una mica en general del centre de Sant Cugat. Les Tocs de Fora és a la part aquí al voltant del recinte Avià.
Bé, comença per nosaltres realment a partir de l'estació, carrer Valdoreix, mm-hmm. i passa per Plaça Galtés, carrer Santa Maria, Sant Diego Rossinyol, carrer Major, Endavellada, tot el que és la part central de l'eix.
I normalment hi ve molta gent, o sigui, és un acte, és una activitat realment participada.
Molt popular, sí. E inclús ja fa dies que rebem trucades o missatges per nostre Facebook de gent que ens pregunta quan serà els Estocs a Fora, i estem informant doncs això, no?, que és el 9 de febrer. Ara ja les nostres xarxes es poden consultar, tots els detalls, i allà veuran que és el 9 de febrer, dissabte.
I ens has explicat abans que les rebaixes estan anant així. Mm-hmm. Oi? Realment és segurament, comparat amb l'any passat, és pitjor o és una tendència?
És pitjor, i creiem també que desgraciadament és una tendència, perquè per allò que comentàvem abans de començar el programa, de que ja no hi ha un període de rebaixes delimitat, sinó que comencem just abans de la campanya de Nadal amb descomptes. A partir del dia 30 ja comencem a veure cartells de descomptes perquè ja no està regulat i clar, ja estem venent durant tot l'any amb moltes promocions i ofertes. Les rebaixes d'estiu, els Black Fridays, el Cyber Monday, hi ha tantes promocions que ja, inclús el que parlàvem abans, el consumidor està despistat. Jo ara estava fent una reflexió de com han canviat les coses. Els primers forestocs, els estocs a fora que fèiem, eren sempre el 5-6 de març, que era la data que finalitzaven les rebaixes. I ara ho estem fent el 9 de febrer. Imagineu, ens hem anat avançant, perquè el període de rebaixes cada vegada s'escurça més, perquè és que no té sentit.
De fet, s'ha explicat moltes vegades, no sé si això es feia o no, però que hi havia especialment grans cadenes de distribució que no és que fessin les rebaixes per treure's l'estoc, sinó que també reposaven l'estoc durant aquest període de rebaixes. Per tant, és molt difícil per un comerciant de tota la vida, que té sobretot especialment la gent que té la seva botiga i està allà venent ell, a competir amb tots aquests Black Fridays i Cyber Mondays i promocions constants a internet. I què és el que pot oferir un comerciant de carrer?
Moltes coses pot oferir. El que hem de pensar, que en temes de producte, en qüestió de preus, ells tenen un marge que mai de la vida el podrà tenir un comerciant. Hem de pensar que aquests grans retailers, els que coneixem, d'Inditex i similars, són fabricants de producte que l'estan venent directament a botiga. Per tant, s'han estalviat tots aquests intermediaris, que són els que fan incrementar el preu. Tot aquest marge el tenen ells per poder fer cada dia campanyes de promoció i de descompte, cosa que no pot fer el comerciant. Per tant, en quant a preu, nosaltres no podem competir com a comerciants. Per què? Perquè el nostre poder de compra també és molt petit i el marge també es redueix. Dit això, què pot fer? Evidentment, el tracte, l'assessorament, l'atenció al client no és el mateix quan tu entres a una botiga de local, una botiga de proximitat, que quan entres a una gran marca d'aquestes, que per començar tenen molt poc personal. Això ja per començar. Si trobes que hi ha gent, trobar a una persona que li puguis preguntar és difícil. I després el tracte amb el que et donen no té res a veure quan entres tu a una botiga. Que et diuen hola, et coneixen pel teu nom segurament, i saben on vius, saben què t'agrada, saben si t'agrada el color gris o el color verd, i ja et poden dir, mira, ha arribat això per tu. És la personalització del tracte.
Però de totes maneres també ha canviat la manera de comprar de la gent, oi? No és només que l'oferta s'hagi ampliat, jo crec que ampliar no és un verb suficient per descriure com ha canviat, però sí que és veritat que la gent compra diferent ara.
Compra molt diferent. Ara en aquests debats en els que participo, en un sortia un comentari de que abans els homes es compraven un traje, un vestit, i que era el que utilitzaven quan es morien, li posaven aquell vestit. No?
Jo no descarto que em passi això.
Sí? Perquè no és usuari de vestit.
Sí, no me'l poso.
Doncs d'això, de tenir un vestit, hem passat durant tots aquests anys a tenir, per dir alguna cosa, 5 o 6 o 7 a l'armari. Què ha passat? Doncs que potser tampoc els necessitàvem, aquests 6 o 7. El consum va pujar moltíssim i ara, després de tot el que ha passat, què hem fet? Doncs una altra vegada ser més racionals a l'hora de comprar. I si necessitem dos camises o 4, doncs comprem allò que necessitem i no comprem de més. Això és una cosa que ha canviat, ja és un hàbit ja que jo crec que es quedarà per sempre més.
L'altre hàbit que ha canviat en la compra, i que potser, no sé si tu ho veus així, però que potser podria ser una via perquè el comerç tradicional torni a trobar espai, és l'evolució, si ens hi fixem al voltant d'aquí al centre de Sant Cugat també, d'aquesta tendència de la gent a comprar producte més de proximitat, a comprar producte ecològic, a consum responsable, per dir-ho d'alguna manera. Els comerciants de Sant Cugat estan treballant en aquest sentit?
Això que tu em comentes funciona en el tema d'alimentació. Tot i que nosaltres estem dient que la majoria de sectors estan anant malament, precisament el d'alimentació és un dels sectors dintre del comerç que està funcionant bé. diguem que bé,
no partirà coets,
no
tampoc,
partirà coets, però que està funcionant molt bé precisament per aquesta tendència que tu comentes. Després de l'època de les marques blanques, del comprar barat, ara cada vegada més ens pensem més què mengem, perquè sabem que és més saludable comprar un bon producte, i si no pots menjar gambes cada dia o no pots menjar un entrecot cada dia, doncs ho redueixes, però compres de qualitat. I aquest és el producte que tu comentaves de proximitat, el producte local en temes de verdures, de fruita, etc. La tendència és aquesta, i també sabem que anirà a més. Així que el que estem mirant més que la butxaca, estem mirant més la nostra salut. I això és bo pel comerç de proximitat.
I això creus que es pot ampliar a altres sectors? És a dir, per exemple, el de la roba, sense anar més lluny, rebem constantment notícies d'aquestes pràctiques abusives que fan les grans cadenes de distribució, situacions de tota mena, i també fins i tot que cada vegada serà més difícil d'alguna manera moure's per anar a comprar. Per tant, el comerç de proximitat pot tenir una via aquí per trobar sortida.
És possible, però serà més complicat, perquè igual que estem disposats a potser no menjar cada dia aquesta peça de carn, no sé si la gent està disposada a tenir pràcticament buit el seu armari a canvi de pagar perquè sigui una peça feta amb matèria primera d'aquí, local, i que estigui feta pràcticament artesanalment, o encara que sigui una fàbrica, però d'aquí, perquè els costos pugen moltíssim. Llavors el preu hauria de ser car. I el que sembla que aquell, si un producte és car, sembla que el que l'encareix és l'últim de la cadena, que és el comerciant, i no és així. Diguem, el producte s'encareix perquè, evidentment, si aquí ho fa un productor nacional, té un sou i té unes condicions, una seguretat social, etc., que realment és això el que encareix el producte. Jo crec que a poc és possible que comenci aquesta tendència, però jo crec que no és encara el moment d'això.
Hem parlat fins ara de tendències al comerç en general. Ara parlem de Sant Cugat en particular, que també tenim tros per camí per córrer.
també.
Exacte. Fa poc, dijous passat, Cugat.cat traia el titular que deia "Preocupació de Sant Cugat Comerç pels efectes de l'àrea verda en les botigues". O tenint una reunió amb l'Ajuntament en aquest sentit. Una de les propostes era ampliar aquesta tarifa plis-plas de 15 minuts a 30 minuts. Quines altres solucions hi poden haver? És a dir, és moment ja de seure's i dir, ostres, com ha anat això de l'àrea verda? Què podem canviar i veure si realment som a temps de capgirar la situació?
Mira, primer de tot voldria dir que la setmana passada ens vam reunir amb l'Ajuntament, amb l'alcaldia, i vam sortir molt satisfets d'aquesta reunió perquè, diguem, se'ns va escoltar. Creiem que ara l'Ajuntament en general doncs és conscient de la situació, diguem que comença a ser crítica del sector de comerç local, i realment pensem que s'estudiaran solucions perquè puguem arribar a consens de solucions per arreglar el problema. Aviam. Quines solucions podem implementar? Doncs diverses. Una de les peticions, però que sembla ser que és la més complicada de que es pugui implementar, és aquesta d'augmentar la tarifa plis-plas a 30 minuts, perquè pensem que sobretot els comerços del centre estan molt lluny de les zones d'aparcament, de les zones verdes o blaves, i que només amb el desplaçament d'arribar a la botiga ja pot ser que hagis consumit aquests 15 minuts. Per tant, demanàvem que eren aquests 30 minuts perquè ho trobem més lògic. Tot i que el pensar la tarifa plis-plas, que és una idea de l'Ajuntament, doncs la trobem boníssima, però clar, seria millor si pogués arribar aquests 30 minuts. Per un altre costat, creiem que s'ha augmentat moltíssim el nombre de places de color verd, que el preu també és molt car, i que potser podem arribar a solucions, que aquesta setmana en tindrem una altra reunió per seguir treballant. Una possible solució que ja s'aplica a Barcelona és que les places puguin ser de dos colors, segons l'horari, i per exemple durant els dies o l'horari comercial, que una plaça que sigui verda durant un determinat horari sigui de color blau. Llavors la tarifa baixa i fa que la gent, diguem-li, sigui més fàcil aparcar.
Perquè... Per tant, la gent de fora, o sigui, si jo soc de Sant Cugat i tinc l'àrea verda, puc aparcar allà tot el dia, no? És que a certa Exacte. Hora també hagi de treure el cotxe, no?
Però també hem de pensar que si canvies de zona del teu barri, la cosa canvia, també,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Si són adjacents no hi ha problema, però sí, sí, sí.
Sí, un veí de... no és que sigui aquests 40 euros a l'any que paguem, no és que ens doni la llibertat per aparcar a tot arreu, eh? També hem de ser conscients d'això. Però el comerç de la ciutat no viu només els ciutadans de Sant Cugat. Necessitem també que vingui gent de fora. I aquesta gent és la que sobretot posa més problemes. Per què? Perquè és que els comerciants, quan estan a la seva botiga i ve un client, diu jo no vull venir aquí perquè m'obliguen a pagar. La gent no està acostumada a pagar i no vol pagar. Bé, dit això, també nosaltres ens posem deures com a comerciants. Tot i que el moment no és el més adequat, molts comerços de Sant Cugat Comerç obsequien els seus clients amb minuts d'aparcament. I això nosaltres ho volem ampliar. Volem que hi hagi més comerços que obsequien aquests tiquets. Però aquí arriba un altre problema, i és que hi ha diferents operadors d'aparcaments, diferents empreses, llavors hauries d'anar amb un feix de tiquets a veure quin em toca, el de zona verda, el de zona blava, el del pàrquing de quatre cantons, el de l'estat... O sigui, hi ha diferents. I nosaltres hem demanat a l'Ajuntament, de fet ja fa uns quants anys que estem anant darrere, de que la targeta de fidelització de Sant Cugat Comerç, Sant Cugat de la Butxaca, pugui ser un mitjà que sigui homogeni per tothom. Com que ara les tecnologies ho permeten, amb un codi QR pots arribar a diferents acords en diferents empreses, ja estem treballant, aquesta setmana fem una altra reunió, perquè l'àrea verda i blava es pugui pagar a través de la targeta Sant Cugat a la butxaca. L'Ajuntament, és veritat, l'alcaldessa ens va dir doncs que ho veia bé i que es posarien a treballar, i bueno, va ser una de les coses que a nosaltres ens va satisfer molt, de poder arribar a trobar aquest sistema de pagament dels aparcaments a través de Sant Cugat de la Butxaca, que més que pagament és obsequi, o sigui, no hi hauria una transferència econòmica.
I d'alguna manera els comerciants no es plantegen anar a buscar el client també? És a dir, estan fent aquesta transició, però o ja no, potser el temps que necessitaríem potser no arribarem a temps a fer aquest canvi.
D'anar a buscar el client. Mira, això de la zona verda està provocant que hi hagin comerciants que estiguin pensant en marxar del centre. Llavors, això és un perill, perquè si ho pensen molts, marxaran i ens quedarem al centre de la ciutat sense comerç, que és, diguem, la perversió de tot aquest sistema. Nosaltres tenim un comerç conegut que ja ha pensat i ja ha fet de... doncs canviar, no canviar, sinó d'ampliar la seva localització a fora per veure què passa al centre. Llavors, això, a Barcelona es parlava de que s'expulsava els veïns dels barris, i ara potser que ens trobem que amb aquestes mesures expulsem el comerç del centre de la ciutat i que se'n vagin a altres zones on sigui més fàcil aparcar, on sigui més fàcil arribar, etc, etc.
A la secció de comerços emblemàtics que ens porta el Toni Samsó algun un dimecres de mes, els comerciants que venen, són comerciants de fa molts, molts anys, asseguren que l'única manera de que pugui sobreviure un comerç al centre és si el comerciant és propietari del local. La situació dels lloguers és tan dramàtica també? Es parla molt del lloguer de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge, però l'accés a la superfície comercial del centre és tan complicat com l'habitatge?
No us ho podeu imaginar. Pagar un lloguer a l'eix comercial de Sant Cugat és molt complicat. Inclús penseu que venen grans marques, grans cadenes de botigues i marxen. Venen, proven durant un temps i marxen. Això és molt significatiu. I això també va en contra de l'oferta que ofereix Sant Cugat als seus clients, als seus ciutadans i ciutadanes. Per què? Perquè jo estic acostumat a anar a un local on avui hi ha una botiga de roba. Si arribo demà i hi ha un bar i demà passat hi ha una altra cosa, això després el client no ens agrada. Ens anem a un altre lloc a comprar. I és molt difícil perquè estem pagant preus de zones cares de Barcelona, quan el trànsit de persones no és el de Barcelona. A més, i això ho hem pogut demostrar, des que es va implantar la zona verda, el primer mes va baixar, es va reduir el pas de persones en un 20%. En els següents mesos va ser aproximadament d'un 15%, i el mes d'agost, que no funciona la zona verda i zona blava, només es va reduir un 2%. Això és significatiu de que realment la zona verda està provocant que passin menys persones per l'eix comercial. Hem de buscar solucions, esperem trobar-les, però la situació és complicada i en aquest camí a trobar les solucions també és possible que mori molta gent.
Sovint, figuradament, eh?
Figuradament.
Jo ara m'has fet patir. És una manera de parlar. Sí que és veritat, però, que això sí que n'hem parlat amb molta... Per aquí Sant Cugat a Fons passa molta gent, de moltes opinions diferents, i sí que és veritat que sembla que aquesta transició cap a la ciutat sense cotxe arribarà. Si no és ara, serà d'aquí 5 o 6 anys o 10 anys. És l'inconvenient de ser els primers en intentar fer aquestes coses?
El problema és que abans de prendre aquestes decisions s'ha de valorar les conseqüències. Si resulta que tots estem d'acord en que volem una ciutat sense cotxes, però això provoca que no hi hagi comerç, haurem de decidir si volem no cotxes, no comerç. I tornar a provocar els desplaçaments, cosa que ja fa molt de temps que la tendència és a evitar els desplaçaments, per exemple, en els centres comercials. Per què? Perquè provoquen també consum de benzina, agafar cotxes, problemes de les vies de comunicació, etc, etc. Què volem? Volem ciutats compactes? Volem ciutats amb equipaments i serveis? O què volem? Això és el que jo crec que hem de debatre abans de prendre segons quines mesures.
Doncs, Jesús Carballo, moltes gràcies.
A vosaltres.
Una conversa molt interessant, sobretot els aspectes que envolten el comerç, un comerç que ha estat notícia i que segurament ho seguirà sent. Esperem que per superar aquest petit sotrac, o petit o gran sotrac que està passant ara mateix al centre, al comerç del centre. Moltíssima sort amb aquest Estocs a Fora del 9 de febrer i quan ens tornem a trobar doncs ens seguim parlant i a veure si anem trobant solucions.
Molt bé, encantat de venir amb vosaltres.
Que vagi bé, marxem a publicitat i tornem després amb la tertúlia de periodistes.
Molt bé.
Sant Cugat a Fons, a cugat.cat.